La caverna galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
La bellesa, tema central del programa d'avui. Terme que no sols és estudi de l'estètica, sinó també de la metafísica i ètica.
En la filosofia sempre s'ha intentat definir-la amb més o menys encert.
I nosaltres, com a estudiants eterns de filosofia, intentarem treure una mica de llum en la foscor del misteri.
Ai, com sempre.
La bellesa, mon ami, es pot trobar en els cossos de les persones. És el que els hi va passar, per exemple, a Antonio Carlos Jobim i a João Gilberto en una platja d'Ipanema, al Brasil, on veieren passar una noia guapíssima, abstreta de tot, i que els inspirà aquest tema de bossa nova carregat també d'immortal bellesa.
Escoltarem ara una versió amb el mateix Antonio Carlos Jobim acompanyat de The Voice.
The Voice?
La veu.
Ah, en Sinatra.
Això.
And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
But I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
Yeah, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim.
She never sees me.
Por causa do amor.
Ding, 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 ding.
Escoltant aquest tema, sabem una mica més què és això de la bellesa.
Sí, i si veiem la gran bellesa d'en Paolo Sorrentino, també. Producció italiana del 2013, seguim la mirada cansada d'un escriptor en decadència, Tony Servillo. Envoltat d'una comparsa grotesca de personatges en el marc incomparable de la ciutat eterna de Roma. La vella ciutat de Roma.
Poema visual molt recomanable.
Todo está resguardado bajo la cháchara y el ruido, el silencio y el sentimiento, la emoción y el miedo. Los demacrados e inconstantes destellos de belleza, la decadencia, la desgracia y el hombre miserable.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
Moltes vegades conceptualitzar que alguna cosa és bella o lletja s'ha fet no des de l'estètica, sinó des de criteris polítics i socials.
En un passatge dels manuscrits econòmics i filosòfics de 1884, Marx, el filòsof, no l'humorista dels germans, recorda que la possessió de diners pot suplir la lletjó. Diu:
mi fuerza es tan grande como lo sea la fuerza del dinero. Lo que soy y lo que puedo no está determinado en modo alguno por mi individualidad. Soy feo, pero puedo comprarme la mujer más bella. Por tanto, no soy feo, soy tullido. Pero el dinero me procura 24 piernas. Luego, no soy tullido. ¿Acaso no transforma mi dinero todas mis carencias en su contrario?
Davant d'aquesta afirmació, hauríem de recordar-li a l'amic Karl Marx que llegís a un altre alemany, a l'Immanuel, Immanuel Kant, que en el seu escrit Crítica del judici deixava dit clarament que l'experiència del que és vell ha de provocar un plaer desinteressat. Que encara que voldríem nosaltres posseir tot allò que ens sembla agradable o participar de tot allò que ens sembla bo, diu que la contemplació d'una flor proporciona un plaer del que s'exclou qualsevol altre tipus de desig o de consum.
Sempre, sempre s'ha intentat definir la bellesa a partir d'un model estable. El filòsof Friedrich Nietzsche, el crepúscul dels déus, veu clar quin és aquest model estable, ja que, segons ell, l'home, en considerar allò que és vell, es posa sempre a si mateix com a mesura de la perfecció. I, en el fons, es mira en el mirall de les coses, considerant vell tot allò que li retorna la imatge.
La seva.
Sí, 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 la seva imatge.
Aquest és un argument que tècnicament es diu narcisista antropomorf.
I col·loquialment, Instagram.
Sí, o TikTok. Mira. Però Plató, a l'inici de tot, a la seva obra La República, ja havia anat més enllà quan extenia aquesta noció antropomòrfica a tots els ens. I Plató es considera, a efectes de la història de la filosofia, el primer esteta i qui la va liar parda quan va considerar el bé, la veritat i la bellesa, un trio que un sense l'altre no anaven. En un diàleg de hippies, el filòsof considerà 5 definicions sobre lo vell: el que és convenient, útil, que serveix per lo bo, el que dona plaer a la vista i a l'oïda, i també serveix a la utilitat.
La captació d'allò vell és, per Plató, una particularitat de l'ésser humà que manifesta el nostre parentiu amb els déus.
Escoltarem ara una dramatització d'un fragment del Hippias on Sòcrates ens parla del concepte de bellesa amb l'abans esmentat Hippias utilitzant l'art de les llevadores per cercar la veritat, la famosa maièutica.
Te saludo, Sócrates.
Oh, el excelente Hippias. Hace mucho que no teníamos el placer de verte en la ciudad. ¿A dónde vas tan bien equipado?
Al gimnasio, a pronunciar un discurso sobre la genealogía de los dioses. ¿Te gustaría escucharlo?
Tengo cosas que hacer y lamentablemente no puedo acompañarte.
Es un discurso que ya he hecho. Todos me han dicho que es muy bello. Sería un placer tener también tu opinión.
Dijiste muy bello. ¿Sabes entonces lo que es la belleza?
Claro, ciertamente.
¿Y serías capaz de explicármelo?
Nada es más fácil. Una bella virgen. He ahí, Sócrates, lo que es bello.
Buena respuesta, pero dime, Hippias. ¿Se podría decir que una mula es bella?
Sí. En mi pueblo hay mulas de gran belleza.
¿Y una bella cacerola? ¿Se puede decir que es algo bello?
No entiendo, querido Sócrates, que te pueda servir de un objeto tan prosaico para hablar de cosas tan elevadas.
¿Qué quieres? Soy tan rústico. De todos modos, aún tú debes aceptar que una bella cacerola es bella.
Sí, quizá, pero la más bella cacerola, en comparación con una bella virgen, es fea.
Como la más bella de las vírgenes será fea en comparación con un dios. ¿No es eso lo que quieres decir?
Exactamente.
Y sin embargo, antes dijiste, una bella virgen, he aquí lo que es bello. Y ahora me dices que comparada con un dios es fea, pero no puede ser bella y fea al mismo tiempo.
Te lo explicaré otro día, cuando quieras. Te salut.
Hi ha coses belles, cossos vells, ciutats, paratges vells, art creador de bellesa...
Però la bellesa també pot romandre a l'interior de les persones.
Sí, i no som pas el cunyàs d'en Paulo Coelho, per donar-hi fe.
Paul Coelho.
Sí. En Louis Armstrong, trompetista i cantant de jazz, va ser un dels primers revolucionaris del gènere. Va crear bellesa en cada una de les seves creacions, considerant que la seva vida no va ser gens fàcil. Abandonat pel seu pare quan era un nen. La seva mare, prostituta, el va deixar al càrrec de la seva àvia que va néixer esclava. I de ben petit va conèixer els problemes de tenir la pell negra en una societat segregada i racista.
Tot i això, va cantar una de les odes més boniques sobre la voluntat de veure la bellesa en les petites coses de la quotidianitat. What a wonderful world.
Sí, Enric. Tenia que ser una bella persona per deixar-nos aquesta joia, que en escoltar-la podem arribar a creure que encara hi ha alguna esperança per la humanitat. En Julio Cortázar, ja sabeu que som aquí molt fans d'ell, digué d'aquest gran artista el següent. Subido al farol del alumbrado, Luis soplaría durante horas haciendo caer del cielo grandísimos pedazos de estrellas de almíbar y frambuesa para que comieran los niños y los perros.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Al llarg dels segles, s'ha anat discutint la definició d'allò que és vell o no és vell, sense arribar generalment, com dèiem, a cap conclusió.
La història de la bellesa ha generat literatura teòrica i obres artístiques condicionades pel gust de l'època, encara que no sempre els gustos artístics han coincidit amb els populars.
No, esclar, normal, no em comparis, no sé, allò, la dona que plora, un quadre cubista de Picasso, amb una fotografia de Marilyn Monroe, por decir algo, jo crec.
Però, Enric, què és la bellesa? Allò que ens dona plaer quan ho contemplem? Allò que ens dona plaer quan ho sentim?
Per què ens ha de donar plaer el que ens agrada, la bellesa? Però és que a tots ens agrada el mateix. Per un occidental, una màscara ritual africana li pot semblar horrible, quan al natiu li sembla sublim, no sé.
Sí, em pregunto què li deu semblar en aquest nostre natiu africà la imatge d'un Crist clavat a la creu, flagelat, ple d'anafres, ensangonat i humiliat. Quina imatge més pietosa, emocionant i digna de commiseració.
Sí, està clar que en una cultura es considera bella una cosa i en una altra cultura una altra. Perquè proporció i harmonia en l'una i l'altra volen dir també coses diferents. Inclús en la mateixa cultura, depèn de l'època, canvia la idea de bellesa que tenen. Allò que es considera proporcionat o harmònic un segle deixa de ser-ho al segle següent.
Bé, potser no passa sempre tan ràpid, però... Per què hi va?
Que no? Mira les catedrals. Aquestes nostres catedrals occidentals d'arquitectura religiosa diuen, per exemple, la paraula gòtic volia dir una cosa al segle XIV i una altra totalment diferent al segle XVII o XVI. Vaja, que el concepte de vell es troba en relació, canvia amb els diferents períodes històrics o les diferents cultures.
Sí, Enricus, ja ho deia, Xenòfanes de Colofó, poeta i filòsof grec.
Grec, no fotis grec.
Deia, si els bous, els cavalls i els lleons tinguessin mans o poguessin dibuixar amb elles i fer obres com les que fan els homes, semblant als cavalls, el cavall representaria els déus, i semblant als bous, el bou, i donarien als déus cossos com els que tenen cadascun d'ells.
És profund, això, Òscar. No vols dir que tu ets una mica xinòfor?
Pot ser, una mica.
A qui li interessa avui dia la filosofia? La Caverna Galàctica. Un programa de filosofia sense moral ni ètica, però amb molta estètica.
En Edmund Rostand va escriure una obra de teatre magna.
Cyrano de Bergerac.
El mateix. En Cyrano és el prototip d'heroi romàntic amb una gran sensibilitat artística. És un paio que obre la boca i surten versos alexandrins. Gran poeta i dramaturg i gran espadatxí, sempre defensa les causes justes. Escoltarem un tall de la versió cinematogràfica del 1990 dirigida per Jean-Paul Rapneau, o Rapneau, depèn de qui ho digui, interpretada per Gerard Depardieu o Depardieu, on Cyrano, ferit de mort, s'acomiada de la vida i del seu amor amb la bellesa que pregonaven els antics grecs, de fet, de la pròpia vida, una obra Dart y la mort.
Hermanas, hermanas, no, venid.
Que recen la novena. Que rueguen al Señor mientras mi campana suena.
He sido vuestra desgracia. Yo.
Vos, al contrario, desconocía la dulzura femenina. Mi madre jamás me encontró guapo. No tuve hermanas. Y las mujeres me han hecho bromas inhumanas. Os debo al menos haber tenido una amiga. Gracias a vos, en mi corazón nació una espiga.
Os amo. Viví.
Es demasiado tarde, prima. Voy a subir allí, a la luna opalina. Más de un alma noble hallaré en mi paseo. Encontraré a Sócrates y a Galileo. Filósofo, poeta, espadachín y gramático, y músico, y también matemático. Con su nariz y su espada, amó mucho, no por su bien. Aquí yace Hércules Savinien, de Cyrano, de Bergerac. Lo hizo todo. Y no hizo nada. Pero ahora me voy. Perdón. No puedo hacer esperar. Ahí está. A ese rayo de luna que me viene a buscar. No me sostengáis, no. Solo. Solo los árboles. Ahí llega. Me siento ya entre los mármoles, forrado de plomo. Puesto que está cercano, iré a buscarle con la espada en la mano. ¿Qué decís? ¿Que es inútil? Ya lo sé. Esta vez me bato sin saber por qué. Es más bello romper inútiles valladares. ¿Quiénes son todos esos? Sois millares. Ahora os reconozco. Sois mis viejos enemigos que me lanzáis avisos. La mentira. La cobardía. Los compromisos. Ya sé que finalmente conmigo vais a acabar. No importa. A luchar. A luchar. A luchar. Sí. Todo me lo quitaréis. El laurel y la rosa. Lleváoslos. Pero me queda una cosa que me llevo. Y esta noche, cuando entre en la casa de Dios, brillará intensamente mientras diga mi adiós. Algo que inmaculado meceré en un arrullo y me lo llevaré para siempre. Y es...
¿Qué es?
Mi orgullo.
A l'edat mitjana, Giacomo da Vitri, teòleg i historiador francès, quan parlava de la meravellosa bellesa de l'obra divina, reconeixia que, molt possiblement, els cíclops que tenen un sol ull se sorprenen dels que tenen dos. Com nosaltres, ens meravellem de les criatures amb tres ulls. I també passa que considerem lletjos els etíops negres, però per a ells el més negre és el més vell. Fixa't, Òscar, que no posa en dubte que els cíclops existeixin. Ho dono per fet. Només diu que ens trobaran lletjos els que tenim dos ulls.
Sí, i fins i tot els posa al costat dels etíops. Però escolta què diu Voltaire més endavant en el diccionari filosòfic. Diu: pregunteu a un gripau què és la bellesa. I us respondrà que la bellesa l'encarna la femella de la seva espècie, amb els seus hermosos ulls rodons que sobresurten del seu cap petit, la seva boca ampla i aixafada, amb el seu ventre groc i esquena negra. Pregunteu-li al dimoni i us dirà que la bellesa consisteix en un parell de banyes, quatre urpes i una cua.
El mateix Hegel, filòsof alemany sublim i incomprensible...
Eh? Això passa molt, sí.
Diu... Es comenta moltes vegades que una bellesa europea desagradaria a un xinès i fins i tot a un negre, perquè el xinès té un concepte de la bellesa completament diferent. Si considerem les obres d'art d'aquests pobles no europeus, la ideal representació dels seus déus, a nosaltres ens pot semblar d'allò més monstruós, de la mateixa manera que la seva música pot resultar del tot detestable a les nostres oïdes. Però, a la vegada, aquests pobles consideraran insignificants i lletges la nostra escultura, la nostra música i la nostra pintura.
Val, però a dia d'avui hem d'admetre que ha triomfat la música negra, com deia el nostre amic Manel.
Òscar, has patit alguna vegada el síndrome de Stendhal?
Com?
Que si has patit alguna vegada de marejos, si t'has desmaiat alguna vegada davant la bellesa d'una obra d'art, com li va passar a Stendhal, a Florència.
Ah, clar, d'aquí ve el síndrome homònim, o també anomenat el síndrome del viatger. Sí, alguna vegada, sobretot amb la música.
Oh, mira, a mi em va passar en un viatge que organitzaren els de Careva Viatges al carrer Colom 48 de Sabadell. Sí, no et sembla una deliciosa coincidència que Careva, que fa viatges a Llent de los Mares, es trobi al carrer Colom?
No, Colom no, Colom.
Això he dit, Colom. Colom.
No, acabes de dir Colom.
Colom, que no.
El Carles i l'Eva, sí, uns cracs.
Doncs en una sortida en grup a Guatemala, sí? Fent senderisme...
Explica.
Mira, vaig patir de marejos al veure la bellesa d'aquells paratges ferístecs que ens mostrava el guia.
Sí, Careva Viatges, si voleu conèixer i contribuir en el comerç local dels exòtics llocs que us poden conduir, pregunteu pels alma mater de l'agència, en Carles i l'Eva, i ells, o el seu efectiu personal, us assessoraran. Mm-hmm.
Careva, viatges d'autor, el seu segell distintiu.
Doncs jo sento el mateix que tu, Enric, amb la música d'Ennio Morricone. Cada vegada que escolto un tema del mestre romà, em brollen llàgrimes de joia dels meus ulls. Escolta, Enric... Podria ser perfectament la banda sonora d'un viatge organitzat pels Careva.
Thank you.
Bé, Enric. No escoltes?
Què passa?
No escoltes un ocellet que canta?
Un ocellet que canta, uns núvols que s'aixequen les passes d'algú, algú que no és anònim. Qui
no.
és? Qui
el
és?
Xavi Herencia, oh, Xavi.
Xavi.
Què tal? Bon dia.
Molt bones. Què tal? Com estem?
Com estàs? Escolta'm, tenim aquí molts dubtes. Hem començat, ja saps, el programa de... sobre la bellesa i voldria a veure si tu ens pots il·lustrar una miqueta. Treure una miqueta de boires en aquest tema.
Un ésser
tan
de llum.
Complicat.
Un ésser vell de llum. Què és això?
Doncs la bellesa, de fet, és un concepte que té molta referència en la filosofia. De fet, l'àrea on s'estudiaria seria l'estètica. No sé si que a vegades sembla que sigui un concepte de les perruqueries,
sí,
perquè posen perruqueria i estètica, però també té molt a veure amb la filosofia, perquè és una branca d'estètica. Bueno, la bellesa, una de les coses més potents que té és que la filosofia, en primer instància, diria que no només es pot percebre amb els ulls, també s'ha de percebre amb la ment o l'esperit. I això suposo que és un tret que avui dia potser no ho trobarien gaire coherent, però aquesta gent ho tenia molt clar.
Quina gent? A qui et refereixes?
Aquesta gent.
Doncs, primerament per la filosofia grega, que segurament Plató i Aristòtil serien els dos exponents més potents. Però també Kant fa bastantes intervencions sobre el concepte de les belles arts i la bellesa, des de la part estètica fent referència a l'art.
Sí, sempre això d'estètica té a veure amb les ungles i per què també. No, aquí vas pel carrer i veus una agrupació estètica. És la mateixa paraula que es refereix a la mateixa cosa o la paraula estètica en filosofia no té res a veure amb les ungles?
Sí que té a veure amb les ungles. Potser no de forma tan material, però sí una mica més espiritual. Una experiència estètica que té molt a veure amb la bellesa és quan podem presenciar alguna cosa que d'alguna manera ens genera una experiència estètica que seria que ens commou per dins. Ens genera algun tipus de sentiment que ens ofereix un plaer i això d'alguna manera ens remou alguna cosa per dins. I aquí aquesta sensació és el que diríem que és la bellesa, justament.
Llavors, Xavi, no sols és de l'esfera de l'estètica, sinó que també pot ser de l'esfera de l'ètica i de la metafísica, no? O no?
I tant. De fet, Plató considerava que la idea de bellesa era una entitat existent en un món ideal, un món de natura intel·ligible. Però ja Aristòtil i els altres filòsofs que vindran darrere diguéssim que encarnaran l'estètica més posat al món que podem percebre i veure. No obstant, té unes qualitats que són molt, diguéssim, racionals, molt intel·lectuals. M'explico.
Sí.
Per dir-ho d'una forma senzilla, per aprendre i saber què és allò vell, d'alguna manera, un ha de fer un creixement intel·lectual i observar moltes coses velles i experimentar què significa la bellesa per un mateix. I d'aquesta manera se n'adonarà que hi ha moltes coses que passen per davant nostra i no les considerem belles per costum, perquè sempre hi són allà, però sí que tenen aquesta bellesa interna, que és quan un s'hi fixa, ho pot veure no només a través dels ulls, sinó també a través de l'ànima.
És una mica Disney, no, tot això? La bellesa no, per dentro, o coses d'esses. Però si als grecs, no, els agradava molt l'escultura. No deien que la bellesa era el que es veia i realment l'escultura, la apreciació física és el que hi ha, és el que és?
Bueno, quan un fa una escultura, diguéssim que hi ha una mà d'un escultor que s'ho ha treballat perquè aquella escultura sigui així. En aquella part, l'autor o l'artista que està creant l'escultura està posant la bellesa a l'obra perquè li dona, d'alguna manera, la seva harmonia I l'art només, no només vol ser representatiu, sinó que també vol generar emocions, vol crear impacte. La, quan un veu una escultura que és maca o una obra d'art, normalment queda d'alguna manera fascinat si troba aquella bellesa. I aquesta cosa que ens mou i commou l'esperit seria d'alguna manera el que els filòsofs entendrien com la repercussió d'aquest esperit, com l'apreciació d'allò que és vell en una cosa. Això també pot passar amb les persones, que avui en dia, per exemple, Immanuel Kant afirmaria que la majoria de persones no han sabut trobar el que és la bellesa. Perquè per Kant la bellesa és una cosa que t'ha de fer lliure i s'ha de mirar amb una mirada desinteressada. I la majoria de gent, quan observa les coses, per costum, acaba oferint importància a les coses que són interessades per ell, però no necessàriament han de ser belles.
I una pregunta, Xavi. Pot ser una cosa lletja, pot ser una cosa vella? Com, per exemple, jo què sé, hi ha grans artistes que han fet de la lletxó, no? D'una manera vella. Ara se m'acut, per exemple, a Goya, no? Els desastres de la guerra, aquells quadres petits, no? La lletxó, que semblen vinyetes d'un còmic de terror. Pot ser vell, algú lletx?
Si ho mirem amb els ulls, no.
Però
si ho mirem amb... Però si ho mirem a part de els ulls, fem una mirada i tractem de veure què significa això per nosaltres, sí que podem trobar-hi lo vell. És a dir, hi ha representacions que a vegades no estem acostumats i ens generen un impacte bastant negatiu al començament. Però aquest impacte que et genera cap a l'esperit té alguna cosa maca. Quan un observa, em troba simbologies o troba alguna ressignificació en allò que es diu lleig i ens pot portar, d'alguna manera, un sentiment intel·lectual, de diversió, el que Kant diria el lliure joc a l'hora de contemplar l'obra d'art, i ens pot realitzar bastant. Pot ser fins i tot tenir el seu punt atractiu. Però és una qüestió més intel·lectual, més espiritual. Per això dic que no tot es veu amb els ulls.
Clar, o sigui, la contemplació de lo vell, de l'art, ha de ser, per Kant, una contemplació activa, no?
Ha de ser
activa. No pot ser passiva.
Ha de ser, efectivament, ha de ser activa, on l'esperit tracta de veure què hi ha davant seu. Ha de ser lliure, perquè l'individu ha de mirar-ho des del seu propi enfocament, no a partir de, diguéssim, els condicionants socials o els cànons estètics que s'hagin imposat, sinó percebre-ho des de tu mateix.
Perdó.
Digues.
Sí, quan Kant deia això, també pensava en les tribus africanes?
Jo crec que pot haver molta bellesa, no?, en algunes tribus.
Sí, ja, però el del cànon i aquestes coses, de vegades, no?, quan coneixes per primer cop alguna cosa, dius, ei, a mi esto no me gusta, i després sembla que sí, no?, el vas coneixent i et va agradant, i al final potser hi ha gustos que amb el temps es poden educar. Podríem parlar de que la bellesa i el gust té alguna cosa a veure, amb això de sentir-ho per dintre, com dius.
Es poden educar, i de fet, com es diu, aquesta educació, per dir-ho d'alguna manera, ens ensenya moltes coses. És com, per exemple, quan coneixem una persona i considerem que no és una persona vella perquè no entra dins del nostre cànon estètic, o a lo millor dins del que considerem que és atractiu o no atractiu, aquesta persona no entraria. Però conforme anem coneixent aquesta persona, ja no només és mirar amb els ulls, sinó entendre-ho d'una altra manera, anem veient que aquesta persona cada vegada ens agrada més. I fins i tot arribar a un punt de perdre el cap per aquella persona. Això neix d'una primera vista o va naixent per dins? Aquesta seria la pregunta.
Sí. Em recorda aquella cosa que no? Amo lo que conozco o conec el que estimo, no? Estimo el que conec o conec el que estimo? Què és primer?
Això és com dir que va primer, l'ou o la gallina d'Aristòtil.
És veritat.
És complicat.
Sí, sí.
El problema que avui en dia la filosofia trobaria d'això és... Mira, jo sempre ho represento amb els meus alumnes amb un exemple. Un dia me'n recordo que estava en una petita comunitat artística i havia de fer una votació d'un parell d'obres. N'hi havia més, però n'hi va haver dos que em van cridar força l'atenció. Sortien dues noies que s'havien retratat amb el seu dibuix i un dibuix es notava que tenien molt poca habilitat, la dibuixant. Es notava que estava començant i que tampoc allò que havia imprès, diguéssim, posat ella en el paper amb la seva mà, no estava tan elaborat com el segon dibuix. Però aquesta noia era una noia molt atractiva físicament i amb la roba que vestia manifestava clarament que tenia bastant pit. I es va fer una fotografia. 600 likes va obtenir d'aquesta petita comunitat. Hi havia la segona noia, era una noia a nivell d'atractiu físic més normaleta, una noia que notava que tenia molt talent perquè havia dibuixat una obra que estava força bé. La pintura es veia un univers que va quedar molt xulo. Realment es notava que hi havia una diferència de talent força diferent. I aquesta noia, que potser vestia d'una manera que no entrava en els cànons de bellesa habitual, va rebre 15 likes.
Però clar, aquí...
Digues.
No, que aquí la gent es va fixar més en la bellesa d'ella, no?, que no en la de la seva obra.
Això mateix. Diguéssim que l'estètica o l'atractiu de la dibuixant es va posar per sobre del talent artístic de cadascuna d'elles. Això és el que es diu quan la gent mira la bellesa, ho fa d'una manera interessada. Que s'hi fixa més en allò que pot treure un profit, un interès, o li genera un desig més personal, que no té res a veure amb la cosa o l'individu, i no aprecia allò que realment és lo vell, que això ja es percep més intel·lectualment.
Déu-n'hi-do.
Però això sí, ja és inaudit, eh? Haver de llegir per sentir bellesa, no?
Déu-n'hi-do.
És una activitat intel·lectual, sense cap mena de dubte, la bellesa.
Que bo. És una postura ferma, eh, aquesta?
Estem fent bellesa amb aquest programa, Enric? Tu creus?
Home, entrevistant el Xavi potser sí.
Home, sí.
Però bé, però vindo-nos els altres dos aquí, ja us assegurem... Bueno, no sé. Tu...
Bueno, hi ha gustos per tot.
Sí, que hi ha filies i fòbies.
Doncs, Xavi, el temps, el déu Cronos, ens està assenyalant amb el dit.
Júpiter, comiendo a sus hijos.
Que passem a una altra cosa, que ens hem d'acomiadar de tu.
Sap greu? Tant, jo tinc una classe que donar ara.
Molt bé, company.
Doncs que sigui una classe ben bonica.
Profitosa i vella, això. Molt vella.
I digues coses de veritat, eh? No menteixis.
Moltes gràcies, bueno, Xavi. Una abraçada. Un plaer, com sempre.
Un plaer, gràcies, home.
Que vagi molt bé i tingueu un bell dia.
Hola, gràcies. Molt bé.
Gràcies. O una bella nit.
Ai!
O una bella nit.
Bella bona.
Moltes gràcies.
La moto. On va tot això, Tàpies? Va, tu, olla, Tàpies!
Bé, hola a tothom. Ens trobem aquí al barri dels Marinals. Soc l'Ignasi Vallès de la Seva, el reporter de barris del programa més gamberro i irreverent de la Ràdio Sabadell.
Tota l'escala social.
Com he dit, ens trobem als Marinals, concretament en un dels restaurants més emblemàtics, que és el bar-restaurant Escorial, amb el seu responsable, el cap, que és el Manolo. Hola, molt bon dia, Manolo.
Hola, ¿cómo estamos?
Bé, escolta, Manolo, avui tenim aquesta setmana un tema universal, un tema etern, que és el tema de la bellesa, amb B alta, la belleza. Dime una cosa, per a ti, què és la bellesa?
Bueno, la belleza es por fuera bonita y por dentro que sea, bueno, una persona especial, alguien, bueno, alguien chulo. Eso es la belleza es por dentro y por fuera.
Mira, hay una definición por Google, si la buscamos, que pone persona, animal o cosa que se destaca por esta cualidad. Dime un animal que para ti sea bello.
El caballo.
Una cosa bella. Pot ser un quadre, puede ser un monumento, una ciudad.
Hombre, un paisaje, la montaña que me gusta, la montaña.
Perfecto. ¿Y una persona bella?
La Shakira.
La Shakira, yo pensaba. Isabel, no escuches esto, ¿eh? Isa, sisplau, ¿eh? Mira, haciendo hincapié en las personas, cuando te fijas en una persona que tiene un buen físico, que está como un tren, vaya, ¿dirías que es una persona bella o una bella persona? ¿Cuál es la diferencia entre persona bella o bella persona?
Bueno, la bella persona es cuando ya, imagino que cuando la conoces un poquito más. Una persona bella, bonita, cuando lo ves, pues entra por los ojos, pero que decir una bella persona o tal, tiene que ser que haya por lo menos que tenga un poquito de experiencia con ella y sepas cómo es, porque si no tiene ningún... Una cosa es ver a las personas por fuera y lo suyo es conocerlas un poquito y saber cómo son por dentro. Que a veces es más bello por dentro. Yo siempre he intentado siempre con las personas buscar la belleza por dentro, no por fuera.
O sea que estás totalmente de acuerdo con lo de bella y bestia son, la belleza está en el interior, ¿no?
Nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son.
Entonces, podríamos llegar a decir que la belleza es un concepto universal, pero a la vez también subjetivo. Dime a ti qué te pasa por dentro y por fuera cuando tú ves algo que pum, te llama la atención y crees que aquello es bello. Pasa una persona y dices, es una bella persona o es una persona bella. Ves una pintura y dices, es una pintura bella. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Espiritualmente, intelectualmente, físicamente.
No, al final la belleza la encuentras cuando hay un hormigueo, cuando tú hay una relación, un feeling, yo lo entiendo así, la belleza es algo que te haga sentir especial o que te guste o que te, y entonces lo encuentras como algo bello, algo bonito, algo, creo que sería la mejor explicación.
Bien. Escucha, y ya para acabar, ¿tú has visto la película La vida es bella? Sí. A mí me causa... sorpresa, ¿no? Porque es una película que está basada en un entorno de guerra, en un campo de concentración, las están pasando canutas. Y en cambio el título es La vida es bella. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué ese título en ese ambiente, en ese contexto?
Bueno, la película va de que el papá intenta luchar porque el niño lo hacerle imaginar la guerra como un juego, que intentar hacerle ver de que todo lo que fue yo la entiendo así como algo que no tiene nada que ver con la realidad que se está viendo. Él intenta que el niño viva como algo bonito, algo que es lo peor, pues, la guerra. Entonces, durante toda la película, él juega con él a esconderlo, a moverlo, a tal, siempre haciéndolo ver de que están jugando, que es una partida, que no pueden perder, que a ver quién aguanta más sin comer, a ver tanto, bueno, siempre intentando para hacerlo que el niño, pues bueno, dentro de todas esas posibilidades que son ninguna, pues hacerlo ver que es bonito, que la vida es bella. Imagino que eso es la definición.
Podemos entender, Manolo, que independientemente de lo externo y lo interno, lo bello está en los actos, en las acciones, en los objetivos, las intenciones. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Gracias por tu bella intención y tu bello acto de atenderme y este vinito que nos estamos tomando aquí en el Bar Escorial contigo. Salud. Bé, la veritat és que ens hem quedat tan entusiasmats aquí amb la Ana Salazar, la cantante de Azúcar Moreno dels Marinals.
La prima lejana.
Sí, vente para acá, prima, que viene mi novia a verme. Entonces eso, escúchame una cosa. Ahora hablando de otro tema, como puede ser el de la belleza en B alta, ¿eh? La belleza, la, ya me entiendes, la estupendura, la guapura, la fantastiquez. Escucha, yo te digo, mira, hay un concepto que es el siguiente. Dice así, la belleza es la cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar aquí la contempla o escolta una experiencia de placer sensorial, intelectual o espiritual. I si jo te digo, o sea, que si jo miro una peli porno i me lleno de placer sensorial, ¿es que estoy mirando una obra de arte? ¿Sí o no?
No, no.
¿Por qué?
Porque no, porque no, porque eso es porque estás mirando, no sé, una cosa que a ti te excita, ya está, no hay más.
Para ti, ¿qué es sinónimo de belleza? ¿El arte, el amor, el físico, el estofado de la yaya, un carajillo bien servido, la mirada de tu perrito?
La mirada de mi perrito, sinceramente.
¿Por qué?
Porque sí, porque es limpia, es pura, eso es la belleza.
No hay mayor verdad, la belleza está en el interior.
Ya estamos otra vez entrando en la magia de la belleza está en el interior, bella y bestia son, ¿no?
Por supuesto.
¿Tú crees que una persona, cuál es la diferencia entre las frases siguientes? Una persona bella y una bella persona. ¿Qué diferencia hay?
Una persona bella es una persona que, bueno, ves que sí, que va muy guapa, que tiene buena cara, o sea, buen de esto, y una persona, lo que has dicho antes, pues es una persona que tiene buen interior y que hablas con esa persona y te sientes a gusto. Y hablas con esa persona y pasarías horas hablando con esa persona porque te da buenas bribas.
Bueno, pues escúchame una cosa. A ver, si tú crees que la auténtica belleza está en el interior, entonces no sirve de nada decir que a lo mejor te has cruspido al Brad Pitt para estar más guapa por dentro o que te hayas absorbido, te has bebido a la Beyoncé en pajita. No, ¿verdad?
No, no, no. A ver, yo digo que la belleza está en el interior, pero sí que es verdad que siempre todo el mundo busca un prototipo de algo que le entre también por los ojos. Pero a veces, pues, claro, nos guiamos de, oh, qué guapo, oh, qué guapa, pero no vemos su interior. O sea, vemos solo lo de fuera. Esto es como un plato de comida. Dices, ostras, qué buena pinta. Y luego lo pruebas y dices, madre mía, se te hace la bolita en la boca. Y te mueres.
Qué buen ejemplo me acabas de poner, por favor. Pues entonces, explícame a mí, explícanos aquí a los radioyentes de la Caverna Galáctica, ¿qué sientes tú por dentro, física, intelectualmente, sensorialmente, para discernir lo que es una obra de arte, lo que es belleza, de lo que no lo es tanto? ¿Qué te pasa físicamente para que tú digas esto sí, esto no?
Éxtasis. Esta no. Esta me gusta, me la como yo.
Física, espiritualmente, mentalmente.
Pues que me da buena briba. Y si me da buena briba y me siento yo a gusto y pienso, oh, qué bonito, lo quiero, o lo veo, oh, qué, o hablo con una persona y me hace sentir bien y a gusto, pues eso es bonito. Es que no hay más. Con los animales, con las plantas, con todo, que te haga sentir a ti bien, a gusto. Y a lo mejor ves una mata que es súper horrible, pero no sé por qué huele súper bien. Pues, oh, qué bonito.
Perfecto. Bueno, pues oye, vamos a dejarlo por ahora porque te estamos ocupando toda la mañana.
Sí, sí.
Muchas gracias, Ani.
Venga, muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima.
Sí, sí, porque a verla, a Braila.
Vaya, yo espero que sí caigan muchas. De aquí a la fama.
Ai, mora, ai, que mala foto, que em mato.
Això que has dit del trio platònic em recorda que a l'edat mitjana, que ja saps que dona per molt, un franciscà escolàstic italià que es deia Bonaventura di Bagnoregio, més conegut però com a doctor seràfic.
DJ seràfic? Té nom de DJ medieval,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, bé, fa anar la cosa de la següent manera. Una locura de raonament, eh? Que sembla fàcil però és sofisticat i subtil. Mira, un challenge del pensament.
Va, dispara.
Mira, diu aquest seràfic, diu: la imatge del diable es torna vella si es representa bé en la seva lletjó.
Oh yeah, my God! L'inici de la bellesa decadent.
Yes! O la continuació d'aquell pensament de les bruixes de Shakespeare, de Macbeth, quan cridaven el primer acte de Macbeth, això de... el vell és lleig i el lleig és vell.
Oh yeah, baby! DJ Seràfic.
DJ! 1, 2, 3, 4!